Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Amics i amigues de la ràdio, us saludem en una data molt especial com és aquest divendres, 11 de l'11 de l'11, dia en què se celebra un sorteig extraordinari del cupó de l'11 amb un premi d'11 milions d'euros i 11 premis més d'un milió d'euros cadascun. L'alta participació ciutadana en aquest sorteig extraordinari ha deixat palès un cop més la importància de la solidaritat del comprador i la compradora del cupó, que amb la seva petita acció fa possible la tasca social a favor de les persones amb discapacitat i malaltia mental. Precisament aquest programa de ràdio dona veu al col·lectiu. Moltes gràcies a tots aquells que heu fet possible l'èxit del sorteig de l'11 de l'11 de l'11. Nosaltres comencem ja amb els nostres continguts encapçalats per un SMS. Té com a protagonista un polític que amb la seva persona ha situat la discapacitat ben amunt.
Benvolgut senyor Wolfgang Schäuble, ministre de Finances alemany. Esteu al rovell de l'ou, allí on es cou tota la política econòmica del vostre país i, per extensió, també d'Europa. Atès que Alemanya és la principal locomotora del continent. Però les vostres circumstàncies són les que fan de vos un polític atípic. Aneu en cadira de rodes. Enhorabona. Heu deixat la discapacitat al més alt nivell, demostrant que aquest hàndicap no és pas impediment per arribar a qualsevol lloc, per difícil que sigui.
És divendres, 11 de l'11 de l'11, un dia molt especial per rebre gent molt especial, com ara una petita representació d'entitats i persones que han estat reconegudes aquest dilluns als Premis 11 a la Solidaritat i la Superació. Mireu, una de les entitats premiades, l'Associació de Familiars de Nens amb Càncer, ha fet la Casa dels Xuclis, un espai on els familiars que viuen fora de Barcelona poden allotjar-se mentre els seus petits estan ingressats a l'hospital. Avui ens acompanya Rosa Casals, gerent de FANOC. I escolteu quina dona. Inés Grau és llicenciada en psicologia i màster en psicologia clínica i psicoteràpia. Tenia tan sols 17 anys quan li van diagnosticar l'esclerosi múltiple. Amb 24, acaba d'assolir el cim del Kilimanjaro i tot just ara mateix arriba en bicicleta de la seva recentment estrenada nova feina. La Inés també és Premi 11 a la Solidaritat i la Superació. Aquesta nit la coneixerem. I tertúlia d'equip a la part final de Catalunya sense barreres. Analitzem com afecta la discapacitat o la malaltia mental a l'entorn familiar més proper. Ens suporten els nostres i nosaltres. Suportem els nostres? Ens posem en marxa al costat de Toni Huguet, al control de so, i atenció perquè teniu una cita amb nosaltres, amb tot l'equip de Catalunya sense barreres, que fem conferència. Busqueu paper i llapis per apuntar al punt de trobada. Sí, esteu ja per apuntar? Doncs dimecres vinent, 16 de novembre, a part de l'equip de Catalunya sense barreres, fem una conferència a Dixit, al Centre de Documentació de Serveis Socials de la Generalitat. La cita serà al Palau de Mar de Barcelona a les 5 de la tarda. Explicarem la funció d'aquest programa de ràdio i de la nostra obra de teatre. Tota la informació disponible a www.gencat.cat. I ara les ironies de portada, polèmica amb el cost de les places d'aparcament reservades a persones discapacitades. Ella, que condueix i intenta aparcar a ella on va, vol parlar del tema i de la polèmica, és clar.
Ironies socials amb Montse Clotet.
Cada cop anem millor. En vez d'anar endavant, anem enrere com els crancs.
amb l'excusa de la crisi i amb l'arribada al poder d'alguns elements impresentables, indesitjables i totalment insensibles davant les necessitats, que no capricis, del col·lectiu de persones amb discapacitat, resulta que, per començar a fer boca, els senyors de l'Ajuntament de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, de moment, han decidit que s'hauran de pagar les places d'aparcament que reservem al carrer les persones amb mobilitat reduïda. Apa, va, una cosa que feien bé i se'n van orris. Senyors, que això no és un privilegi ni cap fotesa. Ja m'agradaria a mi poder circular en la meva cadira de rodes pels carrers de les nostres ciutats sense jugar-me la vida a cada cantonada ni havent de fer increïbles gincames per no fotre'n de cap, esquivant els vehicles dels incívics que aparquen on els hi peta, els esvorancs del paviment i les voreres fetes pols i mal adaptades. Tant de bo em pogués desplaçar sense problemes i en igualtat de condicions que la resta de ciutadans utilitzant el transport públic, estalviant-me així l'important despesa que em suposa haver d'anar sempre en el meu vehicle particular. Que potser es pensen que això d'anar en cadira de rodes és un caprici ple d'avantatges? Perquè jo, a part de no quedar-me mai sense seient, no n'hi veig cap.
Doncs fins a les 10 del vespre, al teu costat, que ens escoltes ara amb la notícia que ha despertat la sensibilitat de la periodista Sònia Burgués. Va d'addiccions.
El comentari de Sònia Burgués.
L'Organització Mundial de la Salut, la OMS, estima que una de cada quatre persones pateix trastorns de la conducta relacionats amb les anomenades addiccions sense substància, com ara la ludopatia, l'addicció al treball o les compres compulsives. Entre elles, l'addicció a les xarxes socials, diuen, és la més preocupant. Tant que la Societat de Metges d'Atenció Primària, Semergen, adverteix que les addiccions sense substància són malalties cròniques que indiquen depressió, trastorns de la personalitat o malaltia bipolar. El que sol començar com una conducta ocasional augmenta de freqüència fins a convertir-se en patològica. La frontera, diuen, és molt subtil, però el temps que se li dedica i l'impacte sobre la vida quotidiana són els principals indicadors. Es tracta, en definitiva, d'addiccions més acceptades socialment que el consum de substàncies tòxiques. Els experts confirmen, però, que són igual d'addictives i amb similars conseqüències biopsicològiques i socials. Treballar més de 50 hores setmanals, per exemple, o estar connectat 3 hores al dia a internet, pot suposar un problema i acaba provocant, insisteixen, aïllament social progressiu i abandonament d'obligacions laborals, familiars o d'altres hobbies.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs comencem ja a desenvolupar els nostres continguts. A Catalunya, cada any es diagnostiquen entre 160 i 180 nous casos de càncer a menors de 18 anys. A Espanya, uns 1.350. Al voltant d'un 25% d'aquests venen a rebre tractament a Barcelona. Ara tenen un nou aliat, la Casa dels Xuclis. Premi 11 a la solidaritat i la superació. I el cas és que avui ens acompanya una dona que, tot just ara, abans d'entrar a la ràdio, ve de la Casa dels Xuclis. És Rosa Casals, gerent de FANOC. Què tal? Bona nit, benvinguda.
Bona nit i
gràcies. I felicitats pel premi.
Gràcies.
Bé, qui són els xuclis que han fet possible aquest somni? Hi ha tota una història darrere.
Hi ha un conte que és meravellós, un conte per tothom. Els xuclis són uns personatges inventats per la Roser Capdevila i en Dani Freixas, que fan una funció, xuclar els mals rotllos. Aleshores, els nens a l'hospital ja fa temps que tenen els xuclis. Els ajuden, els busquen i només els veuen ells. Per tant, és un personatge que és un fil conductor. I aleshores hem arribat a fer el somni antic de fer una casa d'acollida i, naturalment, porta el nom de la Casa dels Xuclis.
Clar, aquesta casa és única a Europa.
Sí, com a veure, explico perquè quedi clar, hi ha moltes cases tipus McDonald's que acullen a les famílies, ja sabeu, són cases, a Europa n'hi ha 16, i nosaltres aquí hem donat un pas més endavant, no sols és l'acolliment, sinó l'atenció integral a tota la família, des del suport emocional, des dels grups d'ajuda, a l'estar atenent a tota la unitat familiar. Per tant, la FANOC, que ja fa anys que té l'experiència en donar el suport a les famílies, continua amb la tasca dins de la casa dels xuclis.
De fet, és un projecte de la Fundació Privada de Nens i Nenes amb Càncer i una iniciativa, com vostè deia, de FANOC. Són les entitats que hi ha al voltant de la casa dels xuclis, que actualment és una casa que acull 8 famílies.
Actualment hem engegat fa una setmana, de fet encara no està inaugurada oficialment, però per les circumstàncies de les famílies hem començat a dir que entrin. Sí, hi ha 8 famílies i com que això de que entrin famílies depèn del diagnòstic i depèn del debut que hi hagi als hospitals, doncs podem la setmana que ve tenir-ne 10, 15, és una cosa que no podem fixar.
Com hi entren les famílies?
Bueno, nosaltres ens basem en el criteri mèdic i a partir d'aquí la doctora, el doctor, la treballadora social dels hospitals ens indiquen un cas, s'avalua i cap a la casa. Aleshores, és un criteri primer mèdic, social, i anem decidint.
I com són les estades? Depèn del cas, del temps que el nen hagi de rebre tractament. Cada cas és un món.
Cada cas és un món. L'estada més curta pot ser d'un parell de dies, amb la qual la funció seria millor que aquest papa, si està sol o mama, vagin a un pis d'acollida, que hi ha moltes entitats que els tenen i treballem conjuntament, vull dir, no hi ha problema. I després nosaltres, teòricament, al ser apartaments per família, és millor que agafem famílies que hagin de tenir ja una estada més llarga. Hi ha gent que pot arribar a estar un any fora de la seva llar.
El finançament de la casa?
El finançament de la casa. De la construcció hi ha hagut una intervenció potent de les administracions, parlo en general, quasi el 50%, l'altre 50%, com sempre, l'hem buscat a la societat civil catalana i no catalana.
Doncs avui estem parlant a Catalunya Sense Barreres amb Rosa Casals. És gerent de FANOC i és que la Casa dels Xuclis, un dels serveis de l'entitat, ha estat Premi 11 a la solidaritat i la superació. Petita pausa i comença amb les preguntes del nostre equip. Bé, què tal? Bona nit, companys.
Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Vinga, endavant amb les preguntes per Rosa Casals.
Si em permets, Rosa, d'on venen les famílies? De tot arreu o principalment de Catalunya?
Val. Venen de tot arreu i principalment de Catalunya. Hi ha uns tants percents que anirem estudiant a mesura que inaugurem la casa i veiem, però el sentit de la casa és acollir a la família que es desplaça a Barcelona, en aquest cas, als hospitals de referència, Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu, a fer tractament. Per tant, lo lògic és que vinguin famílies d'Olot, de Girona, de Lleida, famílies derivades d'altres hospitals del país, del país espanyol, com pot ser Algeciras, Galícia, País Basc, normalment hi han com zones, no? Madrid té els seus hospitals, per tant, nosaltres, les famílies que hem atès normalment, venen del País Basc, o de València, de Mallorca, de Canàries, en aquest cas avui, vull dir, però, i de fora del país, gent que ve de Perú, gent que ve d'altres països que venen derivats o que venen a assolir el tractament aquí.
I quanta gent hi pot ser acollida? Són amb apartaments?
Sí, hi ha 25 apartaments que poden acollir un mínim de 4 persones. I un màxim, també diríem, entre 4 i 6, perquè a vegades la família ve reforçada amb la companyia dels avis o dels tiets o dels amics que donen una mica de reforç a la mare que està les 24 hores amb el nen hospitalitzat.
En aquest cas, si són apartaments... Les famílies interactuen entre elles o...
Naturalment.
O hi ha espais comuns?
Exacte. Ells tenen a l'apartament per tenir... Us ho explico molt ràpidament. Hi ha uns llits, un sofà llit, unes taules, hi ha unes condicions mínimes que estan estupendes i una nevera que està integrada. A partir d'aquí hi ha una cuina comunitària i un menjador comunitari, una bugaderia comunitària, i allà sí que interactuen perquè uns als altres es van ajudant.
Com es poden assabentar les famílies de que tenen aquests recursos a la seva disposició?
naturalment, si venen a fer tractament, l'hospital està superinformat d'aquest recurs. I nosaltres ara estem fent que aquest recurs, no la casa, que la coneix molta gent com a projecte, sinó que el recurs de la casa, que és l'acolliment i l'atenció integral, ho estem donant a informar i a tothom.
Suposo que hi ha famílies amb poder adquisitiu, vull dir que tindran menys prioritat que unes altres.
He començat dient que el criteri de la casa és mèdic, per tant, tenen tot el dret del món, famílies amb poder adquisitiu, de voler estar en un lloc on es dona una atenció integral. Aleshores, també hi ha maneres d'intentar finançar aquesta casa. D'entrada, els serveis són no gravosos per a la família. Vull dir, sempre hem fet això des de la FANOC i continuem amb aquesta mentalitat. Després, el retorn de la família arriba, sempre arriba.
Molt bé, moltes gràcies.
Què té de màgic aquesta casa? Perquè els xuclis són uns personatges que ja, per començar, no veiem tothom.
Bé, però a la casa hem fet que els adults tinguem ja la possibilitat de veure'ls. Per tant, a cada porta de l'apartament hi ha un xucli gran, fantàstic, que et dona la benvinguda. Els pavellons es divideixen en primavera, estiu, tardor, hivern, i cada porta, cada apartament, encara que tingui un número, perquè és difícil a vegades en recordar-se'n de quin xucli t'ha tocat, té motius d'aquesta primavera, tardor, hi ha un xucli de fulles, la castanyera, un xucli que neva, que esquia, que tal... Vull dir que els xuclis ara a la casa es deixen veure una miqueta.
I de totes les famílies que passen per la casa, quantes se'n van al seu punt de trobada sense cap mal rotllo, havent guanyat la batalla?
Bueno, esperem que moltes. No hi ha una estadística perquè nosaltres també, entre els voluntaris i nosaltres, tenim uns límits, i els nostres límits són que un cop una família marxa, amb molta alegria diem adeu i no fem un seguiment d'aquesta família si no torna, que hi hagi una recaiguda del nen o el que passi. Nosaltres no fem el seguiment perquè creiem que els nostres límits han d'estar claríssims i la nostra atenció és temporal mentre dura el tractament aquí.
Avui estem conversant amb Rosa Casals, gerent de FANOC. De seguida us resumim breument el treball d'aquesta entitat seriós i continuat al llarg del temps en dos hospitals catalans de prestigi. Rosa, hem descobert la FANOC en dos hospitals, Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu, amb dues intervencions molt càlides i diferents alhora. Perquè la planta d'oncologia del Vall d'Hebron, bàsicament, l'heu fet vostra, no? Mm-hmm.
Sí, fa 8 anys que vam intervenir allà, perquè en recordeu... Bueno, diem, Vall d'Hebron és Seguretat Social i realment una medicina i el tema sanitari està superresolt, però la planta necessitava que fos especial, perquè lo especial que té el tema de l'oncologia, que aquests nens han d'estar acompanyats, tenen el dret i tenim l'obligació d'acompanyar-los tota l'estona que està a l'hospital, i la planta no estava preparada. Vam ajudar, vam intervenir, i entre tots es va construir una planta estupenda que acull a la família tot el dia. Hi ha neveres, hi ha un microones, hi ha una sala de jocs, i hi ha 100 voluntaris, que són una meravella, gràcies voluntaris, que veniu a fer, i voluntàries, tota aquesta gran tasca. Aleshores, se n'encuiden de la sala de jocs, de la biblioteca, de que el nen estigui acompanyat, de que puntualment la mare pugui fer gestions i pugui sortir. Enteneu, sempre la mare o el pare han d'estar allà.
Clar, amb el nen,
sí. Nosaltres el que fem és que puguin tenir estones de respir, puguin fer coses, i la planta és nostra, diem és nostra, perquè li tenim carinyo, és de molta gent.
Clar.
I a Sant Joan de Déu, que funciona d'una altra manera, hi ha un servei de voluntaris, per tant, allà tenim el suport emocional amb una terapeuta i la psicòloga, i una reflexòloga.
Ha estat un plaer tenir-la al programa, Rosa Casals, perquè realment mereixien un premi. És injust dir això, perquè hi ha molta gent que mereix premis i no els té.
Creiem que sí, que molta gent mereix premi, i des d'aquí el fem extensiu a tota la gent que s'ha implicat amb nosaltres.
Doncs
gràcies.
Felicitats de nou, que bona vagi nit. Molt bé.
Gràcies, bona nit.
Una abraçada ben forta, i nosaltres continuem a Catalunya Sense Barreres, ara presentant-vos un capítol de breus informacions que presentem al costat de Sònia Burgués.
L'actualitat informativa de les persones amb discapacitat a Catalunya Sense Barreres.
L'OMS
11 celebra els seus 70 anys de tasca social amb la gala Una nit única. La veurem a la 1 de Televisió Espanyola ara mateix, quan acabi Catalunya sense barreres passades les 10 de la nit.
Anna Igartiburu i Jesús Álvarez presentaran aquesta gala especial amb actuacions artístiques de primer nivell i el sorteig extraordinari de l'11 de l'11 de l'11. Hi actuaran David Bisbal, Estopa, Malú, Amaia Montero, Pablo Alborán i Carmiño, entre altres sorpreses.
I també Dawn Lleida celebra avui el seu sopar anual i l'acte de lliurament dels 600 premis Integra 21.
En aquesta ocasió, l'Associació Lleidatana distingirà la Universitat de Lleida, Carrefour i la distribuïdora de productes farmacèutiques d'IFALE. I ho fa pel suport que aquestes empreses i institucions donen al programa d'inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. En el transcurs del sopar també es presentarà el calendari social de Dawn Lleida.
Finalitzen les obres de la millora de l'estació de tren de Ripoll. L'actuació ha suposat una inversió de més de 2 milions d'euros.
El més important que s'ha construït és un pas inferior de 4 metres d'amplada dotat d'ascensors. A les noves andanes s'hi ha col·locat paviment antilliscant i una banda lluminosa. També una franja pododàctil per tal de facilitar el camí a persones amb discapacitat visual.
Informació social a Catalunya sense barreres.
Més notícies. Les famílies amb menys recursos no pagaran la taxa d'escombraries a la Roca del Vallès. Igual com ha fet Granollers, l'Ajuntament de la Roca ha establert uns màxims d'ingressos per les bonificacions.
Les persones que visquin soles i no ingressin més de 750 euros al mes no hauran de pagar. I el mateix passarà amb les parelles que no ingressin més de 1.400 euros mensuals. També hi haurà el 100% de bonificació per a obres de supressió de barreres arquitectòniques en edificis de més de 20 anys o més de 3 plantes d'alçada.
Confortel Hoteles, la cadena hotelera de la corporació empresarial 11, participa aquesta setmana en la Fira Internacional de Viatges de Londres.
Confortel Hoteles és una companyia especialitzada en turisme accessible. Actualment la cadena disposa de 18 hotels a tota Espanya, 4 d'ells a Barcelona. El seu web és www.confortelhoteles.com.
I finalitzem les notícies amb una proposta per demà, perquè demà dissabte a les 12 del migdia la llibreria La Central del Raval acull la lectura d'un conte sense barreres. Es tracta d'El sol fa tard, de Susana Peix i Anna Llenas.
Aquest és un dels 11 títols que formen part de la col·lecció Ginjolé Contes per a tothom, adaptats a la llengua de signes catalana.
Us recomanem aquesta cita, eh? Demà a les 12 del migdia a la llibreria La Central del Raval, lectura d'un conte sense barreres en llengua de signes catalana. Gràcies, Sònia. Nosaltres ara fem una petita pausa literària per sentir Mercè Guiu i Carme Rex.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Crisi econòmica, crisi de valors. El mot crisi ens predisposa a adoptar actituds de rebuig. En xinès, mandarí, però el mot crisi és sinònim d'oportunitat. I potser, al segle XXI, podem aconseguir canviar la mentalitat materialista que ens ha portat a l'actual situació, que, a part de la nostra dependència del capital, ens ha conduït a no tenir temps per a res. És precisament davant de dificultats que l'enginy humà s'aguditza i es troben les millors solucions. Imagineu que els diners deixen de ser moneda de transacció i que la unitat de pagament és el temps. Ets perruquera i pots oferir una hora de servei, a canvi que el llauner t'arregli el problema del bany. Intercanvi de serveis per temps. En això consisteix el banc del temps. A més, crèdit de temps. Més persones que comparteixin el seu temps i talents, més riques vindrà la comunitat. La cooperació es convertirà, doncs, en la força motriu del canvi social. D'aquesta manera, tothom té l'opció de donar i rebre i de convertir-se en membre productiu i solidari dins la societat.
Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
Canten els mots d'aquest cor viu que empenyen força per a transmetre globs d'alegria del rossinyol que ens dona vida totes les nits. Ell canta dintre del nostre viure i ens aixopluga amb el seu cant perquè ens estima i vol que sempre sentim la joia d'un amor ferm. Les nits de l'ésser ens les pinten amb mil problemes i amb moltes pors. És aleshores quan un s'apaga i es perd a dintre d'un laberint. El temps camina, les vides ballen sense cap ritme. I és que en el niu s'espera alerta el rossinyol sense cap pressa quan la tempesta clogui la fosca i surti el sol cada jornada. Llavors ell canta perquè ja surtin tots aquests mots que adormissats volen ser vida. Quan un s'abraça a l'íntim jo, ja no es camina. Et va sortint unes grans ales que et fan volar per una esfera de veritats. It's not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another girl in this heart.
Sense barreres, tots els divendres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández.
Continuem al vostre costat fins a les 10 del vespre, ara en companyia d'Inés Grau Torre de Mer. Ella és Premi 11 a la solidaritat i la superació. Per què? Doncs per molts motius. De moment, la saludem. Què tal, Inés? Bona nit, benvinguda a Catalunya Sense Barreres.
Hola, bona nit, gràcies.
Escolta, no acabem la teva biografia. I tan sols tens quants anys?
24.
Quan tinguis 42, no sé com et faré l'entrevista. Anem pam a pam, anem a esbrinar per què t'han donat aquest Premi 11 a la solidaritat i la superació. En principi, és llicenciada en psicologia, que està jove, també màster en psicologia clínica i psicoteràpia, i ara mateix té una nova feina en aquest país, amb un 20... Quan hi ha d'atur? Quan tenim? Un 22%?
Sí, un 20%.
Sí. Com t'ho has fet?
Bueno, la veritat és que és una feina on ja treballava l'any passat i em van permetre el luxe de prendre'm aquest temps per preparar l'aventura. I ara, per sort, torno a treballar allà. És un gabinet de psicologia, es diu Centre ITAE, i estic supercontenta perquè és el que m'agrada i enfocat a la meva passió, que és la psicologia.
Estàs fent de psicòloga?
Bueno, estic exercint encara, però bueno, estamos en ello, intentant-ho i intentant demostrar la confiança que crec que tinc en mi mateixa i poder-la transmetre als pacients.
5 milions de persones no treballen a Espanya, però no és el cas d'aquesta jove de 24 anys, que quan tenia 17 li van dir un dia en una consulta que tenia esclerosi múltiple. Com recordes aquell moment?
Aquell moment no el recordo. O sigui, tinc un lapsus bastant important que m'han hagut de reconstruir una mica tot el que va passar en aquells 20 minuts de consulta. Però bé, ara amb el temps doncs sí que sé el que va passar després, que va ser doncs intentar assimilar com vaig poder la notícia, veure els meus pares molt tristos, molt, molt afectats, i a poc a poc anava veient que a mesura que passava el temps doncs, ho anava digerint cada vegada millor, fins que un dia vaig dir cap endavant, i així va ser.
Què no et deixa fer l'esclerosi múltiple? Perquè si estàs treballant, has vingut en bicicleta de la feina i a més t'has fet el Kilimanjaro, me molesta poc la malaltia.
Bé, a nivell físic, gràcies a Déu, estic molt bé. No em puc queixar de bueno, suposo doncs, que els típics símptomes que pot tenir molta gent i que es comparteixen amb molts afectats, que és doncs, molta fatiga de tant en quant, que et limita una mica, però que tampoc t'has de permetre el luxe de que pugui amb tu, diguéssim. Llavors sí que és veritat que de vegades estic més cansada del compte, però qui no està cansat també? Llavors és una mena de lluita contra aquest cansament i anar, bueno, doncs, anar fent. I sobretot a nivell, jo crec que les limitacions són més a nivell psicològic, o sigui, és la por a què passarà, a no poder controlar el futur, que ningú el pot controlar, però que normalment tots tenim com una estructura del que volem que passi a la nostra vida i de sobte doncs et plantegen això i et quedes com, bueno, doncs...
Quants brots has tingut fins ara?
Un, el primer.
Només un?
Sí, estic estabilitzada amb la medicació que prenc i de moment em va molt bé.
I et veus molt bé, la veritat. Vols explicar-nos com t'has fet el Kilimanjaro? Perquè t'ha enredat una dona.
Sí.
Una dona també relacionada amb l'esclerosi múltiple.
Sí, em va enredar la Lori Schneider, que és una americana de 52 anys, que també té esclerosi múltiple i que ella es dedica a escalar muntanyes per superar aquesta malaltia. És la seva manera d'enfocar els obstacles de la seva vida. I la vaig conèixer i per mi va ser l'única persona que havia aconseguit posar paraules a tot el que jo sentia. I llavors, només parlar d'ella ja és com parlar quasi de la meva mare, o sigui que, no sé, és una companya superespecial per mi, molt especial.
I què t'ha dit la malaltia que t'ha arribat al cor i t'ha fet pujar allà on ella diu que s'ha de pujar per assolir reptes i superar-ho tot, la por?
Sí, no sé, va explicar molt bé el que és un sentiment de lluita i me'l va fer comprendre molt bé i veure la part positiva de la lluita. I per mi, parlar amb ella és guanyant confiança, energia i ganes de continuar endavant.
I com has viscut aquest Premi 11 a la solidaritat i la superació?
Em sembla que és una oportunitat magnífica per donar a conèixer aquesta malaltia, per poder parlar d'ella, per poder arribar a molta més gent i que la gent sàpiga que aquesta malaltia existeix i que afecta moltíssimes persones.
Inés Grau és una jove de 24 anys que treballa de psicòloga, carrera que ha estudiat, que amb 17 anys va tenir una molt mala, molt dolenta notícia, esclerosi múltiple, però que amb 24 s'ha fet el Kilimanjaro, demostrant que amb la lluita la superació d'obstacles és tot un fet. De seguida, preguntes de l'equip. Companys, segur que teniu moltes preguntes a la butxaca.
Moltes, sí.
Endavant.
Mira, jo et volia dir una cosa. A veure, tu et vas trobar amb aquest gran ensurt, t'ho van comunicar. A partir d'aleshores, què pensa una persona que li diuen el que té? El futur queda totalment parat? Les perspectives de tirar endavant queden totalment anul·lades? O tu vas ser valenta i vas dir, tinc, però amb el que tinc que tirar endavant?
Jo crec que aquesta valentia s'ha anat formant amb el pas del temps. És una valentia que és l'única sortida que veus per poder continuar visquent amb il·lusió, amb alegria i amb dir, vale, doncs hi ha una mala notícia a la teva vida, hi ha moltes persones que també tenen moltes notícies molt dolentes a la seva vida, però sempre tens dos camins, o triar el camí que et porta a l'enfonsament o el camí que et porta a tirar cap endavant. I amb el temps jo crec que he après a agafar sempre aquest camí i, òbviament, hi ha molts dies que és molt difícil i que estàs trist i que maleeixes la malaltia, òbviament. Però s'ha d'intentar com lluitar contra aquest sentiment. Jo el que faig és lluitar contra aquest sentiment d'enfonsament i dir, ja he tingut prou amb el diagnòstic, no puc permetre que la malaltia pugui amb la meva vida. Llavors és un enfrontament cara a cara amb la malaltia.
Pertany a algun grup o amb alguna associació, amb algun moviment?
Sí,
és partidària?
Sí, jo crec que les fundacions, les associacions per mi fan una feina magnífica, es mouen moltíssim pels pacients, per la investigació, per tot el que envolta la malaltia.
Molt bé.
I soc voluntària, de fet, a la Federació Espanyola per la Lucha contra l'Esclerosi Múltiple, que és la que em va permetre anar al Kilimanjaro, i també a la Fundació Esclerosi Múltiple.
Molt bé, maca.
Estem pensant en quan tenies 17 anys, que eres tota una adolescent, és el moment d'enamorar-se, d'esperar qualsevol notícia, menys que et diguin que tens una malaltia neurològica.
Sí, a més que, clar, és una edat també que, és el que dèiem, el primer nòvio sempre et planteges què faig, li dic, no li dic, perquè si li dic marxarà corrents, es quedarà. Llavors és aprendre a esperar el moment adequat per comunicar-ho, perquè jo crec que si ho comuniques, doncs ets més tu, llavors també inspires més confiança i et sents millor amb tu mateix. I bé, doncs és esperar aquest moment i deixar que passi el que hagi de passar.
Els estudis de psicologia t'han servit per superar la malaltia, per tirar endavant?
Sí, jo crec que sí. De totes maneres, jo ja sabia que volia estudiar psicologia abans de que em diagnostiquessin esclerosi múltiple, però jo crec que sí que et dona moltes taules per poder enfrontar-te segons quines situacions, sobretot a nivell d'ansietat o de Sí, en aquest sentit jo crec que sí que m'ha donat taules i eines per enfrontar-me a molts dels símptomes que té la malaltia.
Torno jo a lo de la por i l'angoixa, que m'ha frapat molt. Com, un cas concret, com, o un moment concret de la teva vida, com el gestiones?
Intento analitzar la por i saber fins a quin punt aquesta por em pot o no limitar en la meva vida. O sigui, jo crec que tots tenim pors i les pors són naturals i jo crec que ens serveixen també per poder viure, de fet. I analitzo la por i dic, vale, fins a quin punt aquesta por és real, té sentit, fins a quin punt vull que aquesta por em limiti a mi. Llavors és una mena de conversa amb mi mateixa i de saber fins a quin punt estic disposada, o sigui, fins a on vull arribar en la meva vida, o sigui, fins a on vull que aquesta por em limiti a mi.
Inés, sincerament, de persona amb malaltia neurodegenerativa a persona amb malaltia neurodegenerativa, et sents malalta? Et sents una persona malalta o et sents una persona amb una malaltia?
Em sento una persona amb una malaltia.
Fantàstic.
Que lluita contra ella. O sigui,
pues ja som dos.
Sí, no...
Que lluitem.
Exacte, o sigui, no crec que sigui just que a sobre de tenir una malaltia t'hagis de conformar amb acceptar-la d'una manera tan intensa com per no poder viure la teva vida.
Tu l'acceptes?
Sí, és part de la meva vida.
Sí.
I jo crec que... O sigui, és que no puc lluitar contra ella. Llavors, jo l'he agafat com que és una part de la meva vida que sé que estarà allà.
Ja.
I que he d'acabar entendre... O sigui, he d'entendre'm amb ella d'una manera molt especial per poder continuar endavant.
Uh-huh. Moltes gràcies per la resposta.
I quan estaves allà a dalt del Kilimanjaro, què pensaves?
Pensava en que estava lluitant d'una manera molt simbòlica contra l'esclerosi múltiple i que era la meva manera de dir a tota la gent amb esclerosi múltiple que sí que podem. O sigui, no era tant el fet de pujar un Kilimanjaro, és el fet de saber que tots tenim obstacles que per moltes persones amb esclerosi múltiple són molt més alts que el Kilimanjaro, o sigui, són molt més difícils que pujar un Kilimanjaro, però que si ho fas amb il·lusió, si no tens por a intentar les coses, jo no tenia experiència en muntanya, però ho vaig intentar. Si no tens por a intentar, si el fracàs, perquè podem fracassar i aprenem moltíssim del fracàs, i que aquestes ganes d'intentar i de somiar en gran, com sempre diu la Lori, doncs et permeten arribar al més alt.
Doncs, home, nosaltres hem de fer-te un aplaudiment. Primer, perquè tens 24 anys. Segon, perquè ets de les poques joves que treballen a Espanya i Catalunya. I tercer, perquè has pujat al Kilimanjaro, aquesta experiència magnífica. I quart, perquè ets un referent per totes les persones que tinguin esclerosi múltiple, perquè sàpiguen que es pot lluitar i que aquí hi som, amb la lluita. Mm-hmm. Inés Grau, Premi 11 a la solidaritat i la superació. Com no donar-te aquest premi? Havia de ser per tu, no? T'esperava?
Pues, jo crec que bueno, és el que vaig dir, és un premi per totes les persones amb esclerosi múltiple i està compartit amb
moltes gràcies, de debò. Adeu. I adeu. Nosaltres continuem, companys.
Gràcies.
Sí, arriba Montse Clotet amb les ofertes laborals. Una abraçada, Inés.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Doncs comencem el nostre recorregut laboral a la capital catalana, una empresa busca comptable administrativa.
Per comptabilitat en general i suport administratiu, cal formació en comptabilitat i administració en general, anglès i ofimàtica a nivell usuari, jornada completa i contracte indefinit.
També a Barcelona hi ha una vacant d'agent de manteniment de panels electrònics digitals.
Pel manteniment i neteja de panels electrònics a la ciutat de Barcelona, amb formació en electrònica i carnet de conduir, jornada completa de matí o nit.
A Gualba, indústria química cerca operari de logística.
Per la càrrega i descàrrega de cisternes i camions, formació professional de grau mig, carnet de conduir i vehicle propi. Jornada completa en torns rotatius.
Oferta al Prat, una empresa relacionada amb l'hoteleria ha de cobrir un lloc de comercial.
Per visites d'inspecció, cotitzacions i elaboració de contractes. Diplomat en turisme amb coneixements d'anglès i experiència en el sector. Jornada completa.
A Tarragona, botigues de roba necessiten dependents i dependentes.
Per atenció al públic, control d'estocs i reposició. Cal mínim graduat escolar i es valorarà qualsevol formació relacionada amb el sector i els idiomes. jornada parcial de 24 hores setmanals en jornada de tarda.
I última oferta a Sitges, hotel sol·licita cambrers i ajudants de cambrer.
Han de ser polivalents per dur a terme diferents funcions, amb mínim graduat escolar, i es valorarà qualsevol formació en hoteleria, així com l'experiència en el sector. Jornada completa en diferents horaris.
Bé, doncs més informació a www.portalento.es o al 93 238 49 49. I ara obrim un bloc de comentaris polítics amb Ignasi Sangenís i Pedro Curado. Endavant.
Un món més suau és possible amb Ignasi Sangenís.
Bon vespre, amics oients. La societat cada vegada és més complexa i els nostres partits ja no serveixen per aglutinar el gran ventall d'opcions disponibles avui dia. Hom demana una ideologia a la carta, atès que les grans ideologies del passat són, o almenys haurien de ser, la cosa de la història. Tot i així, l'ampli pluralisme d'opcions es redueix a la pràctica a una mena de bipartidisme dual de blanc o negre. D'aquí venen els governs monocolors i no aquells més desitjables que estarien formats per tècnics de distintes especialitats. Partit ve de partidari i, francament, es fa difícil identificar-se enterament en la totalitat d'un programa electoral. Malgrat això, hom no sol tenir una opinió elaborada sobre cada tema i, en conseqüència, adopta una postura còmoda, delegant aquesta tasca al partit. Altres vegades es pren partit per un candidat en lloc d'un programa, la qual cosa obliga els aspirants a fer un autèntic sobreesforç de lideratge. Com a resultat poc suau de tot plegat, sovint es vota més en contra que a favor d'un determinat líder o opció.
Pedro Curado, l'ull crític de la política social.
Buenas noches. Vamos a intentar hacer una valoración de estos debates. Los ciudadanos nos estamos agarrando a algo, a una esperanza, a un futuro que no vemos, porque nuestros políticos no lo han cerrado, sean del color que sean. Pero todos los gobiernos que participan o les cae una crisis, se queman. Es muy fácil en una oposición a prometer, decir, hacer. Pero, señores, hay que tener muy claro qué proyectos han puesto encima el PP. ¿Qué proyectos han colaborado el PP? Señores, desde tiempo atrás que nos metieron en una guerra hasta no colaborar en el terrorismo, con paréntesis, pienso que es lo que hay que hacer. Que los socialistas tenían que haber hecho más de lo que prometen ahora, sí que lo podían hacer. Pero tengamos la sensibilidad y la cordura que no solamente hay los dos partidos mayoritarios, que hay una gama de partidos que si nuestros votos deciden, pueden decidir ellos cuál es el futuro de España. Listas abiertas, subvenciones a las pequeñas y medianas empresas y acordémonos de los que están en el paro, señores políticos. Muchas gracias.
Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia. Amb Anna Hernández.
Doncs a punt d'arribar a les 10 del vespre, abans però passem per la nostra tertúlia d'equip on avui plantegem com afecta la discapacitat i la malaltia mental a l'entorn familiar més proper. Ells ben que ho saben, Montse Clotet, Ignasi Sangenís, Montse López, Xavier González, què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
M'agradaria que m'expliquéssiu si us aguanten a casa, sincerament.
A vegades és difícil, a vegades és difícil. Si la convivència és difícil en qualsevol família normal, més ho és quan s'esdevé una discapacitat, tant sigui sobtada com o una malaltia crònica. I clar, hi ha els problemes que té qualsevol família, però agreujats. A vegades ens trobem amb la intolerància, amb la poca paciència, amb el mal humor, amb la falta de respecte els uns pels altres.
Sí. Jo parteixo de la base de que és complicadíssim. O sigui, hi ha que fer una petita diferència. No és el mateix viure amb la teva mare No és el mateix viure amb la teva dona i els fills, no és el mateix viure sol i no és el mateix viure amb algú que et cuidi. O sigui, aquest ventall de coses compliquen les coses. A més, jo sempre dic el mateix, hi hauria d'haver-hi una escola que ensenyés com es tracta el malalt. En definitiva, són malalts. Llavors, per molta bona voluntat que s'hi posi, moltes vegades aquesta bona voluntat és ratlla el cansament, l'agòbio, i això en els malalts no ens va bé.
Jo penso, bueno, s'ha de diferenciar, com molt bé ha dit el Xavi, les diferents maneres de viure en família, en cuidadors, en parelles, és diferent. Jo particularment, en el meu cas, he tingut prou problemes. Pocs, he tingut bona convivència, però això no vol dir ausència de problemes, problemes com tothom. Penso en salut mental, potser el que hi ha més és desconfiança i mals entesos entre els convivents.
Jo crec que també tindria que haver-hi una escola com educar el malalt a comportar-se amb els familiars.
Evidentment.
De vegades podíeu convertir-nos en dèspotes.
Ens podem convertir en dèspotes i, a més, clar, no sempre la culpa és dels nostres familiars. Sí. Moltes vegades és culpa nostra també que no ens sabem posar en la seva pell. Perquè és difícil també. Jo no, en el meu cas, a més, cada un de nosaltres són casos diferents. Jo, en el meu cas, que és una discapacitat esdevinguda per un accident, ostres, és molt traumàtic per mi i, evidentment, jo ho tinc i aquí ho tinc i són faves comptades. Però és que el meu entorn també l'afecta molt, l'esdeveniment d'aquesta discapacitat. Tant a la meva família, als meus pares, com a la meva parella, com a tothom li afecta molt. I també ens tenim, de vegades, de posar una mica en el seu lloc.
Sí, d'acord. Però et pensa una cosa. Per exemple, jo visc amb la meva mare, no? Té 85 anys, d'acord? Aleshores, jo m'he d'adequar de la manera perquè ella em pugui entendre i, sobretot, que ella em pugui entendre a mi. És dificilíssim, t'ho penjuro. Meva mare, des que jo estic a casa amb ella, i que sap que jo no estic bé, té marejos, no menja el que menjava... Vull dir, jo li he truncat la seva estabilitat.
Ha somatitzat la teva pròpia...
Evidentment, i els meus plors, perquè els que estem amb malaltia mental, sobretot amb depressió, les ploreres que a mi m'agafen... O sigui, jo no puc demostrar-li a la meva mare, m'entens? Perquè pateix. Perquè tampoc sap exactament per què ploro, enteneu?
Ja m'és molt familiar.
Amb l'escola, no? Llavors, clar, trucant, la meva exdona truca, els meus fills truquen, què li passa al papa? Ara el papa és l'ex principal de que està fotut. Això tampoc em va bé, m'entens? Perquè jo no... Jo vull tirar endavant, no que em tinguin pena en aquests moments.
No ens hem de convertir en víctimes.
Exactament. Jo em sento víctima ara, saps?
Jo penso que la raó de tot això en malaltia mental està en el desconeixement de la malaltia i en la desconfiança amb el malalt, no?
És molt important. Una de les coses que fa que la convivència sigui difícil és la falta d'informació. A veure, nosaltres hem de comprendre els que conviuen nosaltres, però ells també han d'intentar estar informats sobre el que ens passa, perquè la informació és molt important per comprendre i tolerar.
Sí, però escoltem una cosa, no sou una miqueta pesadets?
Bueno, a vegades sí.
Jo crec que sí, mira.
Per exemple, Sant Genís, tu quantes vegades fas repetir les coses perquè no les escoltes?
Bé, jo... A mi m'han de parlar de cara, si pot ser que pugui veure els llavis, a millor, si no, em costa més entendre. Clar, moltes vegades doncs pregunto la mateixa cosa dues o tres vegades. Clar, el que vull dir, doncs, escolta...
A la quarta et contesta malament, oi?
Clar.
Montse, i tu quantes vegades demanes coses que estan en estanteries amb molta alçada?
Sovint, i per desgràcia, jo que la convivència, jo convic amb el meu fill, és bastant difícil, normalment no li dono la gana de donar-me-les. Però és que...
Bon rotllo.
Sí, no, però sobretot jo, en el meu cas, per exemple, quan crec que és més difícil conviure amb mi, és quan em passa quelcom, alguna cosa, no sé, l'altre dia, per exemple, vaig tenir un accident a casa que se'm va caure una ampolla d'oli tota sencera per la cuina i no vegis després per netejar-ho i tal. La mala llet que m'agafa, la mala hòstia, començo a despotricar i a renegar, i comprenc que llavors en aquest moment la gent no té gaires ganes de vindre a ajudar a netejar, el que té ganes és de fugir.
Però això li pot passar a posar-me una persona que no va en cadira de rodes, també.
Però el caràcter, moltes vegades, i l'estat d'ànim no ho posa fàcil a la gent que tenim al voltant.
Evidentment.
No som l'alegria de la huerta.
No, ni molt menys. Per això que és un problema. Jo, per exemple, m'aïllo perquè jo veig que molesto. M'explico? No, no, potser no és la paraula molestar, però jo m'aïllo perquè no vull que el que jo tinc transcendeixi.
A mi també em passa.
La meva mare, per exemple, no? O amb els meus fills. Llavors m'ho menjo jo i això no és bo, perquè la comunicació és la base de l'èxit per poder tirar endavant amb una malaltia mental. En canvi, hi ha entorns que no t'ho permet. Per molt que vulguis, jo no puc fer patir més a la meva mare del que pateix. Llavors, m'aïllo. I què fa que m'aïllo? Pues que no ho soluciono. I el tema és molt més lent. Exactament, és el que tu dius, Sònia. Jo truco als meus amics, truco a gent, em poso a plorar per telèfon, entens? Quan a casa ho dissimulo totalment. Enteneu? Llavors tinc la gran sort de tenir gent al
fem
meu costat.
Fem teatre.
Mireu, em permeteu una coseta molt curta. Jo, el meu marit, vull que sigui el meu marit. No vull que sigui el meu cuidador. El dia que sigui el meu cuidador, apaga i vámonos.
Evidentment, jo crec que és una situació que...
Sincerament.
A veure, a vegades és inevitable, no? I hi ha moments, i hi ha moltes hores
no
durant el dia.
No vull que sigui el meu cuidador, mira...
Però nosaltres, exacte, hem d'intentar que les nostres... Jo crec que hem d'intentar normalitzar al màxim possible la relació
no vull donar pena,
amb el que és la família.
Clar, però per norma, els malalts mentals o els discapacitats sempre tenim la sensació de que ho estem.
Sí.
Sempre.
Sí, sí.
Sempre. O sigui, tenim la sensació de l'agòbio de que, hòstia, tu, no ho arreglo això, no ho soluciono. Quina culpa té aquella persona?
Imagineu les persones que no poden controlar esfínters, per exemple, en gran dependència.
Imagina't.
Sí, a mi a vegades... Jo no tinc una gran dependència i a vegades em passa.
Física i no intel·lectual.
No, jo no estic a aquest nivell i a vegades em passa.
Clar, però hi ha molta gent que
això ho desconeix. Són situacions molt desagradables. Per això he dit abans que és molt important conèixer què li passa a aquella persona malalta mental amb una malaltia crònica o amb una discapacitat, quines són les conseqüències i quins són els hàndicaps que té aquella persona. I llavors, entendre-ho i respectar-ho. I sobretot tindre confiança i parlar.
Altra cosa que també és important i no s'ha dit és... Si la discapacitat és adquirida o no, té molta importància, per exemple, si no és adquirida, doncs els pares ja van fent a poc a poc.
Això és molt important, clar.
Van acostumant, no?
Clar.
Si és adquirida, doncs ve de cop, venir de cop o pot venir a poc a poc.
La pedagogia ha de ser ipso facto que l'hem d'adquirir, no?
Necessitem tant un suport tant la persona que adquireix la discapacitat com el seu entorn.
Tampoc això... som tan insuportables, no?
No, a vegades podem ser...
De vegades ens fem petons, som fantàstics. Som fantàstics.
La discapacitat també, moltes vegades, i si som persones obertes i tal, també ens dona més tolerància envers els altres.
Saps què passa? Que ens assustem, ens pensem que allò que ens està passant no és normal. I a les sustàncies és quan ve l'angoixa, és quan venen les pors. Llavors hem de saber que allò que passa, per desgràcia, és normal dins de la
normalitat. Som fantàstics perquè estem aquí, sincerament.
Això és evident.
Una altra setmana pregunto les vostres famílies, amics i amigues de la ràdio. Hem arribat al final de Catalunya sense barreres.
Sempre es fa cura, això.
Vinga, que passeu una bona setmana. Dimecres 16, al Dixit, a fer conferència,
I fins la setmana vinent amb els clients.
Vinga, sigueu persones felices i solidàries.
Adéu-siau.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Ràdio Estel.